En Pol és un periodista cultural de caràcter ordenat i metòdic, devot dels seus curiosos germans i ple de consciència social, de rebel·lia contra el que considera que és injust o abusiu. La Blanca, en canvi, és una creativa d'una agència de publicitat. Té un caràcter insegur i rep un encàrrec de prestigi relacionat amb la figura de Ramon Llull. En Pol, quan decideix lluitar per un ideal que creu superior, pot ser capaç de capgirar la seva vida, d'anar allà on sigui, sense aturar-se gaire en els detalls. La Blanca, però, quan s'entusiasma en un projecte, sí que bussa obsessivament i més si hi detecta un seguit de coincidències amb la seva pròpia persona, amb el seu propi nom. L'aspiradora de Ramon Llull és una història de lluita entre el compromís proper i el compromís global, un conflicte humà dels nostres dies, les arrels del qual penetren i es perden en els segles fins als temps del gran filòsof mallorquí. Així ens presenta Meteora, l'aspiradora de Ramon Llull, un llibre que signa Antònia Carré i Pons. Molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia, gràcies.
No estem tan lluny, de Llull, encara que sembli que ens separen tantíssims anys, la natura humana no canvia.
Jo crec que alguna cosa sí que canvia, però l'essència no. O sigui, els sentiments, les emocions, jo diria que són molt similars a les que podia tenir una persona de fa 7 segles a les que podem tenir avui en dia. Almenys aquesta és la idea que hi ha al darrere d'aquesta novel·la.
Com neix aquesta novel·la? Perquè és una novel·la complexa en la qual s'hi barregen moltíssimes coses. D'una banda hi ha... A veure, aquí ve la meva dificultat. Com m'explico sense explicar-ho? Hi ha dues visions diferents d'uns mateixos fets i al mateix temps es barreja el que és la història present amb la història de fa 700 anys. I al mateix temps hi ha una novel·la, un argument molt de persona, per entendre'ns, molta novel·la en clau psicològica, però al mateix temps també hi ha crítica social i hi ha una anàlisi doncs, del que és l'economia dels nostres dies. Tot això en una mateixa novel·la.
Sí, està molt ben definit tot això. Jo no ho hauria pas explicat millor. La idea era, o la idea que vaig tenir a l'hora de concebre aquesta novel·la és d'adaptar el personatge de Ramon Llull als nostres temps. Ramon Llull és un home d'una personalitat extraordinària, d'una vitalitat increïble i carregat de bones idees. Llavors, la idea que vaig tenir va ser, doncs, què podria ser Ramon Llull avui en dia, no? O sigui, Ramon Llull lluitava per una causa justa. Al segle XIII, doncs, era la conversió al cristianisme dels infidels. En Pol, el protagonista de la novel·la, lluita també per una causa justa que té dimensions que van molt més enllà de l'individu i, en el seu cas, doncs, és... ell lluita en contra de l'obsolescència programada, en contra doncs, de les deixalles electròniques que Occident llancem en països de l'Àfrica o de l'Àsia, que estan menys desenvolupats que els nostres, etc. No? En aquest sentit, jo crec que és una novel·la de tesi, com molt bé apuntava vostè. No? Hi ha una defensa d'uns ideals que són doncs, els de fer un món sostenible, un món ecològicament doncs, suportable, un món on la gent visqui millor. Que, en definitiva, el Ramon Llull també volia això, d'una altra manera, clar.
El que passa és que tant en el cas de Ramon Llull com en la història d'en Pol i la Blanca, darrere els grans idealistes també hi ha grans damnificats.
Sí, sí, aquesta és també és una idea clau, perquè darrere d'aquestes persones que són capaces de canviar la seva vida i de fer coses que estan fora de l'abast de la majoria de mortals, com per exemple, doncs, tothom sap que Ramon Llull va abandonar la família i se'n va anar a l'Àfrica i va voltar per Europa i tot per aconseguir els objectius que ell volia. Clar, si això t'ho mires més de prop, sempre hi ha damnificats i aquests damnificats sempre són les dones, perquè sempre hi ha una dona que es queda a casa cuidant els fills. I, clar, és el cas de Ramon Llull, per exemple. O sigui, Ramon Llull era un home que estava casat i que va deixar la seva dona i dos fills que tenia a Mallorca i ell se'n va anar doncs, a voltar pel món a buscar suports i diners per aconseguir doncs, els seus objectius, que eren molt lloables. I en aquest sentit també hi ha una denúncia d'això, no? Perquè, o sigui, la realitat és aquesta, no? O sigui que en la majoria de casos els grans aventurers acostumen a ser homes. I en la novel·la passa igual. L'aventurer és el Pol.
Estava pensant que no és l'única aventura que surt en la novel·la. Salgado, per exemple, també reprodueix una miqueta aquest esquema, que també és un dels protagonistes col·laterals, diguem-ne, no? De la novel·la surt la seva obra reflectida en diversos moments del llibre. Fins a quin punt els noms determinen? Perquè també és una qüestió recurrent, més enllà de l'anècdota de la Blanca, és una qüestió recurrent. Jo penso que aquí hi ha alguna cosa més. No sé si l'Antoni aquí té alguna cosa.
Bé, això és un joc perquè la protagonista de la novel·la, que es diu Blanca, doncs arriba a un punt que descobrirà que té la seva persona, diguéssim, té alguna cosa a veure amb la vida de Ramon Llull, cosa que ella no sospitava, no? I la novel·la està encapçalada amb una frase d'un autor rus que a mi m'encanta, que és Sergei Dovlatov, que diu alguna cosa així com que els noms condicionen la vida d'una persona. Clar, els noms són simbòlics. Nosaltres no som responsables del nom que ens posen, perquè quan ens adjudiquen un nom som tan petitets que no hi tenim res a dir, però sí que darrere dels noms moltes vegades hi ha la ideologia dels pares, hi ha una manera de fer, hi ha una manera de ser. I en aquest sentit, doncs, he jugat amb el nom. Ja que la Blanca té un nom lulianament significatiu, el Pol té un nom que té una sola síl·laba. Sí. I els seus germans, el Pol té tres germans, i cada germà té també un nom monosil·làbic.
És curiós, això no m'havia donat jo, això.
Sí.
És que me l'hauré de tornar a llegir per veure la segona lectura, eh? Perquè és veritat que, de la mateixa manera que el tema de la Blanca o d'aquell, també hi ha un cooperant, doncs, que pensava que deien que és un àngel i que, bé, és que tampoc no vull explicar massa cosa, però que tot i que surt en diferents moments, ostres, jo amb el tema dels germans no m'hi havia fixat, ara m'hi hauré de tornar a fixar.
Sí, no, es diuen els germans del Pol, el gran es diu Marc, sí. Ell, el Pol és el segon, i després ve el Marc i després ve el Pep. Clar, això, pensant-hi bé, podríem dir, ostres, hagués pogut fer servir una vocal per cada, una vocal diferent, no? I no repetir dues vocals. Però clar, un nom monosil·làbic
no és tan evident.
Potser és més difícil. Sí, però clar, li hagués pogut posar Mir amb un altre. O sigui, el Rock, per exemple, sí. No? Però també no. Si li volem buscar més coses amb això dels noms, hi ha una raó per la qual els dos germans grans, el Roc i el Pol, portin una O en el nom. I és que hi ha un vincle especial entre ells dos. Això s'explica a la novel·la. El Pol, que és el segon, doncs té com una admiració pel germà gran. I clar, doncs això ja em va fer pensar que portessin la mateixa vocal
no passava res.
Ja anava bé, exacte. En canvi els altres dos la tenen diferent.
Aquesta és una història d'aquelles que t'atrapen i no la pots deixar, és com una aspiradora, mai millor dit, però sí que és cert que la reflexió que a mi personalment em va quedar al final, i potser això trenca una mica amb aquesta imatge tan heroica que tenim d'en Ramon Llull, és que al final el que amb el temps es pot veure com una heroïcitat potser no era més que una estupidesa.
Bé, aquesta, sí, sense explicar el final, que al final faríem un spoiler,
però
sí, aquesta, sí, no, aquesta és una idea que hi ha a darrere d'això, no? Perquè moltes vegades les persones fem coses amb una gran voluntat i amb una gran bona intenció que pot arribar a tenir efectes nefastos. Això, hi ha una dita popular que diu que l'infern és ple de bones intencions. Doncs una mica és això, no? Jo crec que les persones que volen ajudar els altres i que volen fer feines, doncs, solidàries, han d'estar preparats. Per exemple, ara posaré un exemple actual, no? Però el problema que hi ha hagut amb tots els refugiats que estan en aquests diversos camps de Grècia i tot això, jo trobo que és molt lloable la gent que amb bona voluntat va allà ajudar-los, però jo no sé si un que va allà sense tenir idea de res, només per ajudar, no sé si al final es converteix en una ajuda o en un destorb. Exacte. I per tant, hi ha determinades feines i coses, doncs, que s'han de fer amb una certa preparació. I això aplicat a Ramon Llull, Esclar, Ramon Llull era un home que tenia aquests grans ideals que eren molt moderns en el seu temps, perquè ell volia convertir els sarraïns, que en deien llavors, els musulmans, el cristianisme, però a partir de la raó els volia convèncer, no els volia matar, els volia convèncer amb arguments, i a més ell deia que si els altres argumentaven que ell, o sigui, que la religió d'ell era inferior a la religió musulmana, que ell es convertiria a l'islam. Per tant, era un home d'una ment oberta en aquell temps. Clar, aquest ideal, tot i que va tenir moments de gran èxit, no es va dur a la pràctica. Clar. Per tant, doncs, en el fons també els objectius de Ramon Llull, diguéssim, que no es van assolir del tot, no? Clar, no, que anava a dir que al darrere de la història hi ha això també, no? Que clar, tu pots tenir uns somnis i uns ideals que, en fi, la vida va per un cantó i tu vas per un altre, no?
Sí, i no sempre conflueixen. Qui vulgui descobrir la lectura, jo penso que els hi hem fet un bon tastet, que sàpiguen que es diu L'aspiradora de Ramon Llull, que sembla un títol estrany, però no ho és quan llegeixen la novel·la, que el signa l'Antònia Carrepons, que el publica Meteora, i que és una novel·la que aplega, entre moltes altres coses, Ramon Llull, Sebastiao Salgado, l'obsolescència programada i les relacions personals. I fins aquí podem llegir. Què et sembla?
Molt bé, sembla un... Sí, ha definit perfectament el que és la novel·la. Això de les relacions personals penso que és important, també. Els protagonistes són joves, no ho diu en cap moment, però tenen entre 25 i 30 anys. I també es parla de la relació de parella, de les incomprensions que sorgeixen entre les parelles. Per tant, és una novel·la que, encara que té una pota, diguéssim, en el passat, parla molt del present.
Doncs una novel·la per llegir aquest estiu. Antònia Carrepons, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona pel llibre.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Ha estat un plaer.
Fem una petita pausa per la publicitat. Fins ara mateix.